Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del reglament d'estrangeria per fer possible la regulació dels menors no acompanyats quan arriben a la majoria d'edat. És una reforma que fa temps que reclamen molts governs autonòmics i l'objectiu és flexibilitzar els requisits exigits per obtenir els permisos de residència i de treball. Segons el Ministeri, a Espanya la mesura beneficiarà 8.000 menors i uns 7.000 majors d'edat que han deixat de tenir la protecció de l'administració. Catalunya concentra bona part d'aquests joves. La Generalitat n'està tenint ara mateix 5.293, dels quals 3.837 són majors d'edat. El càncer de mama causa pobresa. Una de cada tres pacients perd la feina. Avui és el Dia Mundial contra aquest càncer que pateixen cada any més de 5.000 dones a Catalunya. És el tumor més freqüent entre les dones. Una de cada vuit en tindrà al llarg de la seva vida. Un 90% sobreviu, però els efectes de la malaltia es noten en la majoria d'àmbits de la seva vida. Tot i que la sanitat pública cobreix l'atenció sanitària, hi ha molts costos associats que ha d'afrontar la pacient. Segons alerta l'Associació contra el Càncer, el 34% de les malaltes han perdut la seva feina o s'han vist obligades a deixar-la per la malaltia i prop del 70% han perdut el salari o els ingressos. Un 15% de les dones diagnosticades amb càncer de mama estan en situació d'extrema vulnerabilitat. I en política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que no s'ha de tenir por per defensar davant de tothom els valors i aspiracions de Catalunya a convertir-se en una república i lluitar democràticament per la independència. Ho ha dit aquest dimarts durant l'acte municipalista del partit a Lleida, en què ha aprofitat per defensar el paper dels alcaldes i regidors per la construcció del país. La portaveu del partit, Marta Vilalta, també ha aprofitat la trobada per defensar la negociació amb l'Estat.
I asseure'ns, parlar-li de tu a tu, govern amb govern, i dir les propostes per a Catalunya, les que apleguen un màxim consens enorme al nostre país, es diuen amnistia i autodeterminació. És a dir, que s'acabi la repressió, que s'acabi aquesta persecució obsessiva de la qual dia rere dia en tenim exemples.
De moment, però, la negociació dels pressupostos està lluny de rebre el suport dels independentistes. Segueix la polèmica a Badalona. Xavier García Albiol podria deixar de ser alcalde de la ciutat en les properes setmanes si prospera la moció de censura que vol tirar endavant l'oposició badalonina. Avui els grups municipals de Badalona comencen a negociar oficialment la moció contra l'alcalde del municipi després que el seu nom aparegués als papers de Pandora. Justament fa una estona Albiol ha respost a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que ell no ha defraudat cap euro i que, per tant, es manté a l'alcaldia. El portaveu socialista de Badalona, Rubén Guijarro, però, ha anunciat que obre els contactes formals amb tots els grups per fer fora Albiol després de constatar que no dimiteix. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4.
Avui mateix obrim contactes formals amb la resta de grups per tal de sondejar aquesta possibilitat, la possibilitat sobretot de que el temps del Partit Popular, del temps de la corrupció, del temps de malmetre la mala imatge de la ciutat, el temps de que no estem amb el focus per coses com aquestes, que ara estem amb el focus plenament mediàtic, s'acabi i deixem de passar vergonya.
Seguirem amb atenció des de Ràdio Estel com acaba i com avança tot plegat. I canviant de tema, el jutjat d'instrucció 8 de Figueres ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per matar a ganivetades una transportista a la Jonquera i apunyalar-te una altra dissabte a la nit. Segons ha informat el tribunal, la causa està oberta per delictes d'assassinat, intent d'assassinat i contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. El crim va passar de nit en una benzinera. I ara els esports amb Pau Massip.
El Joventut de Badalona arrenca aquesta tarda la competició europea. El primer partit de la penya a l'Eurocup és a la pista del Trento italià. Els badalonins volen aconseguir una victòria per arrencar amb bon peu la seva estrena en aquesta competició. Per l'entrenador dels verd i negres, Carles Duran, la clau és la defensa i els tirs de 3.
Bueno, l'equip ha d'estar sòlid defensivament, ser capaç de defensar bé l'1 contra 1 i, sobretot, ser capaç de millorar ofensivament, de passar-se millor la pilota, com una mica com cada partit l'exigència que tenim i lògicament també tenint encert en línia 3 quan jugues fora de casa.
Els rivals de grup del Joventut de Badalona són el Partizan de Belgrat, el Lokomotiv Rus, el Morabanc Andorra i el Turk Telecom com a principals rivals. I encara en bàsquet, el govern espanyol ha concedit aquest matí a Pau Gasol la gran creu al mèrit esportiu. El Consell de Ministres ha acordat que l'exjugador de bàsquet sigui reconegut per la seva dedicació sobre el parquet i en el món del bàsquet i l'esport en general, ho ha explicat la portaveu del govern, Isabel Rodríguez.
por su notable y destacada carrera en el ámbito del deporte, pero también por la labor de puesta en valor de la práctica deportiva, de la educación física y por prestigiar el nombre de nuestro país. Además de esta extraordinaria trayectoria profesional, es una persona que también se ha caracterizado por su cercanía y por la calidez humana, siempre con implicación social.
Pau Gasol es va retirar del bàsquet professional fa dues setmanes, però seguirà estant present en el món del bàsquet i de l'esport amb altres projectes.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Not a yes sir, not a follower. Fit the
box, fit the mold, have a seat in the foyer. Són les 4 i 6 minuts, ho diem sempre, no?, que en aquest programa ens agrada que la vida mateixa s'hi passegi, no?, i que anem canviant d'arguments segons van desfilant persones per aquí i ens enriquim tots plegats en tot allò que ens expliquen i tot allò que ens fa pensar, que és del que es tracta, no?, pensar per créixer. D'alguna manera podria ser una bona definició d'aquelles coses que ens agrada compartir aquí a Ràdio Estel en aquest programa El Tot anirà bé, que compartim tots els dies de dilluns a divendres des de les 3 i fins a les 6 en punt de la tarda. Ara en 30 minuts tindrem tot un seguit de testimonis molt interessants perquè hem decidit fer una petita investigació sobre aquella gent jove, perquè ja els dic que els nostres convidats dels propers 30 minuts, cap d'ells supera els 30 anys, però que han decidit una cosa curiosa, tornar a la pagesia. I tindrem amb nosaltres joves que tenen això, 24, 25, i que són pagesos, i que han decidit deixar les vides de, no sé, carreres universitàries i de més per dedicar-se a tirar endavant projectes que són francament molt interessants. Això d'aquí una estona. Però em permetran que obrim aquesta segona hora amb un estudi que hem conegut en les últimes hores de Save the Children, que realment donen un toc d'alerta important sobre què és el que està passant a les xarxes socials envers la violència masclista i de control de noies adolescents. Una de cada quatre joves, segons aquest estudi de Save the Children, pateix aquest tipus de control o de violència masclista. Ens acompanya la responsable de comunicació de Save the Children a Catalunya, Mireia Requesens. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda.
És una dada molt, molt contundent, no?
Sí, aquesta dada, de fet, és de la macroenquesta que es va fer el 2019 i és preocupant, sobretot perquè, si em permets començar el motiu, no?, pel qual hem fet aquest estudi, doncs és perquè creiem que la violència de gènere entre adolescents l'hem de tractar com a quelcom específic, no?, separat de la violència de gènere, perquè hi ha qüestions específiques que afecten les adolescents.
A què et refereixes?
En aquest sentit, el que vull dir és que el primer de tot és que l'adolescència és un període fonamental en el desenvolupament humà, que és completament crític en la formació de la identitat i la personalitat, i per tant és un moment d'extrema vulnerabilitat, no? Aquesta seria una mica la primera raó. També creiem que es necessita aquesta mirada més específica, perquè cada vegada les relacions afectives sexuals són més precoces. Estem parlant que l'edat mitjana de l'inici de les relacions afectives són 13 anys i de les relacions sexuals 15 anys. I la tercera raó és la pròpia percepció que la violència de gènere, de la violència de gènere que tenen els adolescents, no?, que ho veuen com una cosa d'adults i que això no passa entre els adolescents.
Això ho vam veure al baròmetre Joventut i Gènere de la Fundació FAT, no?, justament recordo que es va comentar molt, no?, el fet de que un de cada 5 nois que tenen entre 15 i 29 anys considerava que la violència de gènere no existia.
Efectivament, sí, sí, i tant per als agressors, no?, com que no són conscients, doncs, que això es tracta de violència de gènere, com també les víctimes, no?, perquè nosaltres hem parlat amb noies que ho van patir amb 13, 14, 15 anys, i elles ho veien com que això passava a les dones, no?, les dones adultes, no podien imaginar que aquest tipus de violència passés en l'adolescència. I això demostra que la realitat a la qual ens enfrontem és molt, molt més superior en aquest sentit, no?
Home, sobretot perquè viuen com a normal allò que no ho és.
Exacte, sobretot perquè estem parlant que és la primera relació, no?, els mites de l'amor romàntic, i també perquè és molt difícil doncs, conèixer la prevalença d'aquest tipus de violència, no? Amb tot el tipus de violència, sobretot quan afecta infància i adolescència, és molt, molt difícil que coneguem aquesta prevalença. Per exemple, per dades, estaves dient aquestes dades, no?, també, però a Catalunya dades, per exemple, de noies víctimes de violència de gènere mortes de protecció a mesures cautelars, en els últims 10 anys han estat 620 noies. I estem parlant que en l'últim any, el 2020, que sí que és veritat que ha estat un any una mica anòmal, n'han estat 41. Però és molt important insistir que, tot i que el nombre pot semblar petit, hem d'entendre que aquestes conductes doncs rarament són denunciades. I clar, perquè el que estàvem dient, les adolescents ni tan sols arriben a identificar-se com a víctimes de violència de gènere.
I els nois?
Saps el que t'està passant?
I els nois es senten identificats com a maltractadors o entenen que forma part de la idiosincràsia de ser noi?
Exacte. Sobretot són els, el que estava dient, els mites de l'amor romàntic, no? El que s'espera d'un noi, el que s'espera d'una noia, no un noi que és més protector, la noia doncs, que ha de ser més servicial, per dir-ho així. I per això creiem que hem de començar doncs, des d'edats molt primerenques a trencar aquests mites de l'amor romàntic i tot el que comporten per la joventut, no? Els arquetips que arriben a normalitzar conflictes i conductes violentes com que l'amor pot amb tot, no? O que la gelosia és una expressió de l'amor. Perquè sobretot la violència de control i la gelosia en aquesta edat doncs és el més elevat, perquè no ho perceben com a violència. És clar, com, doncs, és gelós perquè m'estima, yeah, no? Em controla perquè es preocupa per tu i perquè m'estima. I hem de trencar una mica, doncs, una mica amb tots aquests arquetips.
Per això ens ha semblat tan interessant aquest estudi amb el que hem volgut obrir aquesta hora. Mireia Recasens, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Esteve Segura, què tal? Bona tarda, Esteve.
Bona tarda.
Sembla que hi ha feina, no?
Sí, una mica sí, en tenim bastanta, i a més aquestes dades donen més motiu per començar a treballar i a treballar també amb col·lectius com joves, que sempre ens costa arribar a ells.
Ja m'imagino. Els presento l'Esteve Segura. Ell és responsable d'un servei que francament ens ha cridat l'atenció, no? Quan ens vam assabentar que es posava en marxa un centre de masculinitats, ens vam fer moltes preguntes, perquè d'entrada no es parla en singular, sinó en plural de les masculinitats. Què és plural? Plural, Esteve.
Plural és un centre de treball de polítiques de gènere que va adreçat als homes de la nostra ciutat, no? I el que pretén precisament és poder expressar, no? Poder treballar, no? Una mirada de les masculinitats que sigui precisament plural, oberta, respectuosa, saludable, no? I que trenqui amb aquests models que abans en l'entrevista que estaves comentant, no? Apareixia sobre aquests models de masculinitats que són rígids i que, finalment tampoc ens deixen, no?, créixer com a persones. I que generen en moltes ocasions violències i discriminacions, no?
Sí, i que moltes vegades el que sembla és que el noi, la noia, no se senten massa, com dir, en poder per canviar les coses, perquè se senten molt obligats a seguir uns determinats patrons, no?
Clar, precisament la necessitat de poder començar a reflexionar, a replantejar aquests models en què tots i totes hem estat socialitzats, no?, és el que ens permet començar a poder viure una vida de més qualitat, més respectuosa, sobretot amb les nostres relacions, però també amb nosaltres mateixos, no? Perquè el que sí sabem és que aquesta manera, no?, amb la que construïm, no?, les nostres relacions, doncs a vegades ens fa poc lliures.
És molt difícil això que ha de fer, no? Perquè heu de canviar coses molt instal·lades socialment, no? La qual cosa no significa justament que per això sigui tan interessant, no?
I precisament per això aquesta necessitat de construir un espai referencial a la ciutat, no? De poder posar en debat, no?, aquestes idees que històricament hem construït, que històricament que ens hem relacionat i hem estat socialitzats, i que aquest espai precisament és una manera de dir, no?, a la població masculina, als homes, que hi ha diferents maneres de ser home, i que en Anyli t'ajudarem a poder, no?, a treballar aquestes mancances.
Això és molt interessant. És a dir, qui ha d'anar a plural? Qui ha d'anar a aquest centre de masculinitats?
En principi, nosaltres ens dirigim a tota la població, especialment als homes de la nostra ciutat, però també ens dirigim a totes aquelles persones que vulguin, no?, començar a fer un procés, no?, de reflexió, a acompanyar-nos en determinats aspectes de la vida quotidiana que els suposa, doncs, una dificultat. Mira, et poso un exemple, no? Per exemple, el tema de les parentalitats, no?, que és una qüestió que, històricament, no?, el paper, no?, de l'home en relació a la criança, doncs, ha estat invisibilitzat perquè no s'han volgut implicar, no? Doncs en aquest centre intentem treballar, doncs, models de parentalitat precisament que siguin positius, basats en l'afecte, basats en una relació positiva i que permetin un creixement, diguem, feliç, no? O, per exemple, el tema de l'expressió emocional, no?, que en aquest cas els homes, doncs, hem estat molt socialitzats en no verbalitzar, en no comunicar com estem, no? I això té un impacte sobre la nostra salut i té un impacte sobre la salut dels demés, no? Els models de relació de parella que construïm, ho deies fa un moment amb els joves, el tema del mite de l'amor romàntic, no? Uh-huh. Doncs hi ha un conjunt d'elements, no?, que jo crec que ens dificulten tots poder viure una vida més lliure i també implicar-nos d'una manera més activa amb els temes de l'igualtat i l'equitat, que és fonamental, que en definitiva aquest centre va dirigit a això, a poder potenciar, no?, que els homes que hi vulguin participar tinguin el seu espai a la ciutat, no?
Clar. El que m'estic plantejant jo, pensant ara en aquesta dada que trèiem de la Fundació FAT, i partint de la base, ja et dic ara que a mi m'agrada molt això que estàs plantejant i l'objectiu d'aquest plural, és com convences a la gent de que hi vagi. És a dir, quan miràvem aquesta enquesta, per exemple, veiem que un de cada cinc nois deia que no existia la violència de gènere, no? No es pot lluitar contra això si la persona d'entrada no dona el pas per adonar-se que té un problema. I segurament aquest és el gran repte, no?, que teniu per endavant, que és convèncer els no convençuts. Segur que hi ha tota una sèrie d'entrada. Jo, sense anar més lluny, quan vaig veure el centre de masculinitats, em va semblar una idea collonuda de dir, ostres, què s'ha de fer aquí, què fan, a mi m'interessa. La història està en veure aquella gent que d'entrada no tingui aquesta intenció, com se la convenç?
No, jo crec que no és tant, a vegades no és tant un treball de convèncer, no? Que sí, que hi ha de ser, no? Sinó que ha de ser un treball d'intentar començar a generar sinergies de treball i arribar a generar discursos que arribin a la població.
Uh-huh.
Això ho hem pogut fer amb altres, àmbits que potser anys enrere, doncs, semblaven impossibles que poguéssim parlar i que ara estem en una situació en què jo crec que el debat de les desigualtats i de les violències és un debat que la societat, doncs, el debat, i per tant crec que si tenim una estratègia, i el centre plural en aquest sentit també ha de caminar en aquesta direcció, de poder treballar amb les entitats que estan en el territori, que atenen precisament a homes, de poder parlar amb els serveis, especialment aquells que són feminitzats i que a vegades no s'incorpora el treball amb els homes. Si som capaços de treballar aspectes, no?, que la població els interpel·la directament, que són aspectes de la vida quotidiana, de com ens sentim, com ens estem relacionant amb la família, com és el tema del treball. Pensem que la masculinitat, doncs, té efectes de risc, no?, perjudicials, no? I, per tant, hem de construir estratègies que siguem capaços. Multiplicitat d'estratègies que siguin capaços d'arribar a generar un interès i una implicació en els homes, no?
Sí, que el debat surti del que són estrictament les parets d'una institució per arribar al que serien gairebé les converses de bar, no? Seria ideal, realment, que això arribés a ser així.
Sí, clar, jo l'altre dia estava fent un grup de discussió amb uns companys, no?, en aquest cas era l'equip de futbol, no?, i ells deien que tenien el seu espai, que se'n deia bar, no? Jo crec que el bar està bé, però el bar té la seva funció. Jo crec que el plural ha de poder fer emergir aquestes necessitats, aquestes inquietuds que tenim, i treballar en pro de poder generar conscienciació, perquè al final el que tenim és que si tenim una societat que és desigual i amb discriminacions que jo crec que a tots, no, ens hauria d'interpel·lar, el plural hauria de poder fomentar aquesta línia, no, perquè la gent tingués un espai referencial per dir, ostres, m'interessa, vull participar-hi.
És que segurament una cosa és complementària a l'altra. És a dir, ha d'existir aquest espai, però realment en el moment en el que aquell espai en el qual la gent parla d'aquelles coses que li agraden permet l'arribada d'un determinat discurs, aquí és que s'ha avançat molt.
Sí, i després una altra qüestió, Toni, que jo crec que és fonamental. És el que diu, si partim d'aquesta lògica, no, de servei, doncs segurament estarem molt limitats. Per arribar a les persones que a vegades no estan convençudes o que, bueno, doncs que tenen els seus dubtes, hem de poder generar certs processos de participació on la gent se senti reconeguda i pugui participar dels seus dubtes. I això també crec que és un repte al plural, no? De poder recollir què és allò que realment preocupa o els interessa als homes i, òbviament, també poder treballar tot allò que ens preocupa i ens ocupa a nosaltres com a administració, que són també les violències, tot el tema del sexisme, del masclisme, i que això continuarem, òbviament, treballant, no?
Bueno, és que segurament forma part de tot això, clar.
Sí,
no,
aquesta
està,
serà...
En l'acte fundacional segurament tot això hi és, no?
Sí, bueno, el servei, nosaltres, la trajectòria que ja tenim, que és del 2009, ja vam iniciar amb un projecte de treballar amb tots aquells homes que de manera voluntària volien implicar-se, no?, en poder millorar les seves relacions i no utilitzar la violència. Posteriorment, el 2011, ja vam començar a treballar tot el tema de la prevenció, perquè creiem que és estratègica, ara abans també ha sortit amb el tema de les joves, i ara el que es tracta és de crear un espai referencial de ciutat on, més enllà de les propostes que tinguem com a administració, que més enllà de la proposta que tinguem com a servei, que puguem també fer partícips a les entitats que fa molts anys que treballen en temes de masculinitats i també a la ciutadania i que puguin participar d'això.
Segurament, no sé, és una reflexió, la nova societat ens obliga també a engrandir el punt de mira, no? Vull dir, aquest estudi del que partíem de Save the Children, el que reflectia era el comportament de nois i noies a la xarxa, que segurament és el gran centre ara de reunió, en realitat, de tots plegats. Després hi ha l'altre tipus de reunions, però allà és on tens a tothom, no? Segurament avui quan et planteges adreçar-te a la gent, en aquest cas a la gent jove, segurament has de fer anar aquest tipus de mecanismes, no?
A veure, els joves com a tal hem de pensar i repensar les estratègies que tenim per poder arribar. Ara amb les xarxes, mira, ara nosaltres precisament hem obert una plataforma que es diu de Decidim Masculinitats, que és, que si la busquen la trobaran, el web la trobaran, que precisament va encaminat a poder compartir des d'aquest anonimat, per dir-ho, no?, d'alguna manera, no?, a compartir els dubtes. Jo penso que això és una oportunitat, el tema de les xarxes, però també hem de pensar que les xarxes també tenen els seus límits i també generen també els seus processos una mica, diguem, de soledat, eh? El que passa que sí que és veritat, que no podem obviar que la realitat és que funcionem molt a través de les xarxes i que, òbviament, tindrem que tenir incorporada aquesta estratègia per poder anar engrescant també.
Si te n'adones quan una marca vol arribar als joves, el que utilitza són les xarxes, per arribar-hi com el gran lloc de recepció de missatges, no? De la gent jove són les xarxes, clarament, no? Ho dic perquè segurament incloure totes aquestes xarxes en el que seria aquest discurs transversal pel qual s'ha de passar, segurament és necessari.
Sí, és necessari, però jo et diria que lo fonamental, és, òbviament, hem de fer una estratègia de difusió que la gent entengui que és un servei que els hi pot ser útil, però també és important que allò que succeeixi allí dins sigui important per ells, i perquè són als finals els que rebran aquest suport o aquest acompanyament. Llavors, jo crec que és una estratègia que hi hem de dedicar temps, però sobretot hem de poder pensar, no?, aquests espais d'acompanyament real a que puguin fer aquests canvis i que puguin qüestionar-se precisament això, no?, de dir, jo no sabia, no?, que estava exercint violència, hòstia, jo no m'havia plantejat, no?, aquest tema de la relació amb la meva parella, no?, doncs jo crec, o temes com la sexualitat, no?, de poder obrir i veure exactament, no?, què ens preocupa i què ens ha d'ocupar i com podem fer els canvis, no?
Clar. En fi, segurament és un treball multidisciplinar en el que hi ha tantes maneres i tants camins a fer com persones, segurament, que necessiten recórrer-lo, no? En qualsevol cas, sí que m'interessa molt aquesta cosa que deies de l'acompanyament, no?, que em sembla que és molt interessant, no? Perquè és veritat que teniu un repte molt important, que és desfer el que anys de tradicions, tot això ho poso entre cometes, eh? Doncs han fet a la ment de la persona, que ha arribat a donar per normal tot allò que no era normal, no? I en aquest cas l'acompanyament és absolutament imprescindible.
Clar, nosaltres partim de la base de que quan estem creant un espai com el Plurals, no?, que el que pretén és doncs, treballar i visibilitzar que hi ha moltes maneres de ser home, no?, l'espot publicitari, no?, que tenim, que està també penjat a les xarxes i que la gent pot veure, no?, que precisament el que hi ha moltes maneres, que segurament històricament han existit, però que aquestes maneres de ser també són vàlides, i que, per tant, els processos perquè aquesta persona puguem generar aquests processos de conscienciació segurament passin doncs, per generar accions de grups, de reflexió, grups d'acompanyament, formacions, perquè segurament hi ha professionals que estiguin interessats o persones que vulguin conèixer què és això de la masculinitat, com funciona la masculinitat, no? Però també crear agendes compartides amb diferents entitats doncs, que potser treballen un tema específic a la ciutat, què sé jo, tema de salut reproductiva, no? I aquest tema en els homes també els hi té un efecte, no? Pues haurem de crear una agenda conjunta també on tothom, no, pugui oferir, no, tots aquests temes amb aquesta perspectiva de gènere, que és fonamental. I és que si només parteix d'aquesta idea, diguem, d'oferir només un tipus de servei, segurament arribarem o no arribarem, no? I aquí el que es tracta és precisament d'oferir aquest espai com realment com un espai de ciutat on la gent hi pugui participar.
Quina feinada teniu, eh?
Bueno, però per això...
No dic que no sigui... No? És el que he dit. Em sembla magnífica, em sembla que l'existència és brutal i em sembla que, efectivament, s'ha de caminar en aquesta direcció, no? En favor de tots. També d'aquells... O sigui, sense ara parlar d'una altra cosa, eh? Però hi ha molta gent que és com és perquè no sap ser d'una altra manera. O perquè no li han donat l'oportunitat de créixer o no li han donat l'oportunitat... I no estic justificant absolutament res, eh? Qui comet un delicte és el que sigui. Però que la gent a vegades necessita efectivament veure que el món és més enllà d'allò que ha vist sempre, no? I no tothom ha tingut la mateixa o les mateixes oportunitats.
Jo crec que ens ha faltat sempre mentes les polítiques de gènere, no? Des d'una vessant estigmatitzant contra la dona en el sentit de que han anat dirigides cap a elles. Jo crec que si realment volem un canvi hem de començar a fer, diguem, accions dirigides cap a ells, perquè si no, no se'n sortirem. Llavors, hem de poder generar espais que històricament potser no han estat pensats, o si no han estat pensats, no han estat, diguem, fomentats amb una... Amb certa claretat, perquè comencem precisament a generar aquests processos de consciència i a preguntar-nos si realment, no, tots aquests marcs, no, d'aquesta manera de ser home, no, realment és el que volem, no?
Sí, o el que ens convé a nosaltres mateixos, i a els altres, sinó a nosaltres mateixos, no? Perquè, efectivament, a vegades un és esclau de les circumstàncies i les circumstàncies no el porten justament a la felicitat, no?
Bueno, és que una part del plural també ve això, és a qüestionar, és a dir, òbviament, també hi ha uns beneficis d'aquest posicionament i aquest espai també els ha de qüestionar, és a dir, quins són els privilegis quan estem exercint, no?, aquest determinat model doncs, relacional i aquest determinat manera de ser i d'identificar-se com a home, no? I hi ha una sèrie de beneficis, no? Això ho estem veient, per exemple, en les enquestes que es parlen de la bretxa salarial, de la repartició del tema de la democratització de la cura, no? De com ens estem implicant en la tasca de la llar, que la tasca de la cura dels nostres fills. Per tant, hi ha una sèrie de beneficis i el plural, òbviament, això ho ha de posar damunt de la taula, no? Però també hem de generar els costos, per una altra banda. Què implica tot aquest tema de ser autosuficient? Què implica no poder explicar els teus problemes, no? Perquè parlàvem del tema del bar, però de què es parla el bar? Parlem de nosaltres, de les nostres vides, del que sentim, del que pensem, de com ens trobem amb la nostra parella, no? Bé, jo crec que el plural precisament té que anar a poder treballar totes aquestes dues coses, perquè si no també ens deixaríem una part important, que és que, òbviament, som d'una determinada manera perquè també obtenim uns certs beneficis d'aquesta mirada, no?
Un podria pensar que hem fet passes enrere. Un podria pensar que, efectivament, augmenten el nombre de casos d'agressions de gènere, com, efectivament, en els últims temps ha augmentat el nombre d'actuacions homòfobes, no? Sentim a determinats polítics dir la veritat és que un li regina l'estómac una mica. Què ha passat?
Jo penso, mira, precisament el plural té que anar també en aquesta direcció, no? En la de dir, què estem fent, què ens està removent per quan estem agredint per una qüestió d'homofòbia, no? Uh-huh. Que és que no és el fet de que tinguis una orientació sexual diferent, deixes de ser home? Què ens està removent tot això, no? Llavors jo penso que en aquest cas és que jo crec que hi ha una sèrie, no, de valors, una sèrie de patrons i de comportaments que, en definitiva, costa molt de trencar, a vegades perquè, bueno, perquè hi ha posicionaments que fan que un li convingui, no, no sentir-se rebutjat per la resta dels seus iguals, i d'altres vegades simplement perquè no tenim les eines o perquè no les hem qüestionat, no? Llavors, tot i que la reacció, abans ho comentaves, no? Tot i que aquest centre no ve a substituir les reaccions punitives que hi hagi d'haver, que òbviament hi han de ser, sinó que hem de construir també una política que vagi en clau de responsabilitat social, de poder veure que, ell, que això també va de tu, no va dels altres, no? Que tu també tens la possibilitat de fer canvis i que tu t'hi has d'implicar, no?
I que has de fer canvis, perquè que pots és una cosa, però veure la gent que ha de fer aquests canvis, aquí és on està el gran repte, segurament, no?
Sí, per això el que comentaven, no? No es tracta aquí de fer una recepta de cuina, sinó que es tracta, escolta'm, anem a muscular contingut, anem a muscular pensament, anem a generar diferents estratègies i segurament anem a generar una xarxa que pugui precisament anar captant i anar fent partíceps a la ciutadania d'aquest espai i que la gent vegi que és útil per ells també, no?
Clar. Teniu molta feina, però ens agrada molt la feina que heu de fer, francament. Esteve Segura, ha estat un plaer que estiguis avui amb nosaltres. El que necessiteu, aquí estem, per qualsevol tipus de debat, per qualsevol tipus d'iniciativa. Els micròfons de Ràdio Estel i concretament d'aquest programa estan a la vostra disposició.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes gràcies. L'Esteve Segura, tècnic de la Direcció de Feminismes de l'Ajuntament de Barcelona i responsable, doncs, d'aquest servei anomenat Plural a Plurals. Ara passa un minut de 4:45. Nosaltres, que som, efectivament, gent molt plural, com podeu comprovar ara, canviarem absolutament el gir argumental d'aquest programa i ens anirem a una realitat completament diferent, no? Que ens ha cridat l'atenció de gent que en un moment donat decideix canviar el tipus de vida i dedicar-se a una professió que semblava estar completament de moda i que, en canvi, en aquests moments, doncs, sembla guanyar enters dins la nostra societat. Tornar al camp. Joves camperols, avui amb nosaltres, aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. 30 minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking...
Doncs passen 4 minuts de 4:45. Germán Domínguez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
26 anys.
Sí.
Que jove, no?
Sí, sí, sí.
Però tu vas estudiar mecànica.
Sí, jo vaig fer mecànica i un dia pues, vaig decidir que a casa teníem les terres de l'avi que s'havia dedicat tota la vida. I dic, ostres, per què no anem a... I a mi sempre m'ha agradat això del camp.
Uh-huh.
I dic, pues anem a intentar-ho. I l'avi em va ficar un impediment, em va dir, hòstia, si vols fer això has d'anar a estudiar. Perquè fer de pagès en aquest temps que corre ara s'ha de saber.
S'ha de saber què? Bueno, què s'ha d'estudiar per ser pagès?
Els coneixements de lo que són les, no, lo que vols plantar, no? I els insectes, el que afecta i tot això. I bueno, pues res, me'n vaig anar cap a Tàrrega.
I a estudiar.
Un any a estudiar ja. Quan vaig tornar, pues, l'avi ja tenia la formació i ara em faltava l'experiència. I pues, l'avi a dia d'avui encara està al costat meu.
Que bé, no?
I ensenyant-me cada dia.
Deixa'm dir-te que el teu avi deu estar hiperorgullós de tu.
Això ho crec, ja ho crec.
Home,
sí,
seguríssim.
Segur
perquè
sí.
No havia seguit la tradició familiar, no?
No, exacte. O sigui, ella es va jubilar i s'ho va vendre tot, menys les terres, perquè al final el patrimoni es va quedar a casa.
Clar.
Però tot el que eren els tractors, les eines, tot això va marxar de la família.
Uh-huh.
I al cap de 10 anys, pues, els meus tiets i els meus pares no van voler seguir, perquè és una feina molt sacrificada i al final... Doncs no van decidir-ho així i bueno, pels meus pares va ser un disgust al principi quan els vaig dir, perquè ells sempre han viscut el que és ser de pagès a casa tota la vida i llavors, bueno, no han pas, o sigui, mai han passat gana, però molta misèria, yeah. No? El temps enrere i bueno, els hi va caure així com un pes a sobre, no? Hòstia, ara aquest nano em surt que vol fer de pagès, però bueno, mira, el dia d'avui encara estic aquí, fa 7 anys ja que vaig començar, amb 19. I, bueno, mira, aquí estic i...
Tens moltes terres o què?
No tinc una explotació molt gran. Tenim de 6 hectàrees.
Déu-n'hi-do.
Bueno, està bé, per començar està bé i bueno, anem fent.
Què surt d'allà?
Doncs, principalment, fem horta. L'avi havia fet fruita, però, bueno, jo vaig donar-li un canvi, vaig enfocar-ho més cap a la horta i, pues, bueno, tenim la reina, perquè jo tinc els camps de Sant Boi i tenim, pues, el cultiu estrella, que és la carxofa. I, bueno, a part de la carxofa fem molt de calçot, fem enciam, bueno, verdura en general, així una mica toquem 7 o 8 articles ben fets.
Déu-n'hi-do, eh? Ara d'aquí una estona seguim parlant perquè vull incorporar altres persones a aquesta xerrada. Oriol, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Oriol Comallonga, que es coneixen, si t'has de posar els auriculars per poder escoltar a la resta de companys. Em deia el Germán Domínguez que et coneix fa temps, Oriol...
Sí, vam coincidir també...
A un altre programa de ràdio, no?
Un altre programa de ràdio, sí. No ens coneixíem abans i vam coincidir i hem anat mantenint una mica el contacte.
Molt bé. La teva història també és una història divertida. Tu tens un negoci que es diu Els ous de l'Oriol.
Exacte. Bueno, de fet, és una mica similar a la història que explicava el Germán. Jo sóc enginyer industrial de professió.
Uh-huh.
De fet, actualment hi treballo i estic combinant les dues coses. I a casa tenia... El meu avi ha sigut pagès tota la vida. També, bueno, abans tenia vedells i conills i es dedicava als camps. Nosaltres érem masovers i ell, bueno, portava terres d'altres propietaris de per aquí.
Ah.
I des de que ell es va jubilar, doncs les naus d'aquí de casa seva van quedar abandonades, que portaven 12 anys gairebé abandonades. I mira, jo arran fa un parell d'anys així vaig ficar unes quantes gallines i a poc m'he anat animant. Ho he fet tot de moment com a nivell de hobby. Ara el hobby sí ja m'ha marxat una mica de les mans i ja comença a ser una mica ja més sèrio.
Sí.
I res, he engegat ara una granja de gallines ecològiques que fa poques setmanes que està en marxa.
Quantes gallines tens?
Ara actualment hi ha unes 300.
300 gallines, déu-n'hi-do, no?
300 gallines, no, és una granja molt petita. Jo hasta diria que ha de ser el productor més petit de Catalunya.
Ah, sí?
De gallines.
Però vols créixer molt o no?
Bueno, no, la intenció de moment és si puc mantenir l'explotació petita que em diferencia una mica amb el tema de qualitat i del benestar, de moment la idea és, òbviament, créixer una mica més, perquè amb aquestes quantitats tan petites els números doncs, no surten.
Clar.
Com per viure, però bueno, aconseguir tenir un equilibri de, doncs, que t'hi puguis dedicar i que, bueno, i que la qualitat i el benestar, doncs, sigui una diferència del meu producte.
Perquè el negoci sigui rendible, quantes gallines et cal arribar a tenir?
Bé, segons el que he anat sentint i tot això, diuen que per viure en aquest sector hauria de ser a partir d'unes 1.200 o així.
1.200, està molt bé. Ous ecològics, no?
Ah, exacte. Ous ecològics, ja fa que ous ecològics de dos colors, rossos i blancs.
Ah, molt bé.
He volgut recuperar una mica l'ou blanc que fa temps que s'ha perdut aquí.
Sí.
No ben bé ho sap dir el per què. Abans es consumia molt ou blanc i ara tot és ros. No veus ou blanc per enlloc. I bé, la gallina que fa l'ou blanc és una gallina que per ecològic s'adapta molt millor al clima, és lleugera, explora tots els patis. I bé, vaig decidir apostar una mica per també diferenciar per aquí. Faig ous així, els faig barrejats de marrons i blancs. I sí, sí.
Perquè, perdona la meva absoluta ignorància, però que un ou sigui ros o sigui blanc és simplement la gallina.
Exacte, la raça de la gallina. No té res a veure ni això que diuen a vegades del que menja, perquè hi ha molta gent que a vegades relacionava l'ou blanc amb ou industrial. No té res a veure.
Res a veure.
És la raça de la gallina. De fet, jo les gallines les tinc juntes, mengen el mateix, vull dir, han estat criades des del dia 1 juntes.
Molt bé. Deixa'm que saludi a Xiloé. Xiloé, què tal? Bona tarda.
Hola, bona nit.
Com estem?
Bé, aquí, que anava a carregar el gra ara.
El què, perdona?
Anava a carregar el gra ara mateix.
Ara te'n vas a carregar el gra?
Sí, que diuen que ha pujat.
Ahà, que ha pujat. Sí, perquè és veritat que estem mirant els preus contínuament a veure, no? És curiós perquè les tres persones que hem saludat fins ara, tots tres teniu 26 anys. També és el teu cas, no, Xiloé?
Correcte, sí, sí.
Vas començar a treballar amb 17 anys amb el tema de la pagesia, no?
Sí, no m'agradava molt estudiar i llavors vaig començar al bosc.
Molt bé. I com ha anat la cosa, Xiloé?
Doncs ha anat a evolucionar allà.
A veure, un moment, perquè això era un gall. El que no sé d'on ha sonat aquest gall.
Aquí a casa.
Ah, era a casa teva, Xiloé, perfecte. O sigui, també teniu gallines aquí o no?
Bueno, per casa, gallines, però... Quatre gallines per casa, pels ous, per poder menjar fresc.
Ah, molt bé. No res a veure amb el negoci del Germán, no?
No, clar, jo en tinc quatre, de 300 a 4, n'hi van unes quantes.
M'encanta aquest gall. Té nom el teu gall o no? Es posa nom als galls, no?
Ah, sí, per què no?
I com es diu el teu gall?
Companyies, com un gasset.
I com es diu?
Charlie,
el gall Charlie. Doncs avui estarà present també aquí l'entrevista del gall Charlie. Perfecte. Escolta, em dius aleshores que portes des dels 17 anys treballant. Quin tipus de conreu treballeu vosaltres?
Conreu de cereal, tot, de secà. Ordi, blat, colza.
Però tens moltes hectàrees, no? Perquè veig que tens unes 40 hectàrees.
Són molt poquetes pel cereal, no donem ni per tenir jornada completa.
Ah, sí? De debò?
Altres treballs, sí, sí, no donem ni per un sol de mitja jornada, és molt poc, 40 hectàrees.
Déu-n'hi-do. Molta feina, no m'imagino, Xiloé, dedicar-se a això?
Bueno, hi ha feines a èpoques. Per l'hivern hi ha poca feina, però estiu, tardor, doncs moltíssima.
Molt bé. Ara seguim. Adrià, bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Ets el gran. Bé, si no em compteu sí. A mi. Si no es compteu a mi, que sóc bastant més gran que vosaltres. L'Adrià Riera, tens 32 anys.
32, correcte.
32. De tota la vida, no, la pagesia?
Bueno, un cas similar al del Germán i al de l'Oriol. De família de tradició pagesa, l'avi era qui ho portava. Jo m'he dedicat a altres coses. De fet, també he fet mecànica, com ells. I sempre amb el camp al cap, i arriba un moment que dius, bueno, o una cosa o l'altra, i em vaig treure la carrera d'enginyeria, i fa poquet que m'hi dedico el 100%.
I és una decisió difícil o no?
És difícil, sí, és difícil. Prendre la decisió és el més difícil que hi ha. Un cop l'has presa, doncs ja està, perquè has de deixar de fer una feina per fer-ne una altra. Però, bueno,
clar,
molt content de fer-ho i endavant.
Home, aquí hi ha una cosa que és evident. Tots heu pres una decisió de dedicar-vos a aquesta feina, que pot ser una feina difícil, potser sí, però que deu tenir els seus seriosos avantatges, no?
És més que difícil, és molt sacrificada i demanda moltíssimes hores... Però bueno, a qui li agrada, jo crec que el que fa de pagès és perquè realment li agrada i disfruta amb el que fa.
Molt bé.
Perquè si una cosa tens que a l'hora que ho vas a fer, que vas a prendre la decisió, és que els únics que et diuen que no ho facis són els que ja s'hi dediquen, que això és molt curiós. Però clar, també qui es pot estar a una oficina 8 hores? Hi haurà gent que li agradi i hi haurà gent que li agradarà estar-se 12-14 hores treballant al camp i se sent feliç així.
Tinc la sensació que és el vostre cas, el dels quatre, sí. No?
Exacte.
Perquè, vaja, tu no et veig, però el Germán sí que el veig i la veritat és que en tot moment va sentint amb el cap, no?
Sí, sí, totalment. O sigui, al final, o sigui, pots estar 8 hores i no estar a gust, o pots estar, com deia el company, 12-14, o el que faci falta, però disfrutant, no? Ah.
Però aquesta és una conversa oberta, eh? A partir d'aquest moment tots podeu intervenir quan ho considereu. Abans m'agradaria saber, Adrià, concretament quin tipus de cultiu feu vosaltres?
Jo estic aquí a Torrelles de Llobregat i el cultiu aquí a Estrelles, la cirera, tot i que no queden gaires pagesos ja, però bueno... Jo faig cirera i després ara, tot just, avui ha començat la temporada d'oli d'oliva.
També oli d'oliva. Què passa, Germán? Sí. Que veig que fas un gest
sí,
com de...
Sí, però no, perquè visc a Torrelles i no conec el Marc, o sigui, ens hem de posar en contacte.
Molt bé, després...
No, sí que ens coneixem, Germán, sí que ens coneixem.
Ah, vale, vale.
Algú ha passat raro aquí, eh?
No és raro, sinó pel nom.
No. Digues.
Adrià, em dic Adrià.
Ah, vale, ja està, vale, ja sé qui ets, collons, ara sí.
Adrià, el del Molí,
sí,
saps?
Sí,
el
ja
del Molí, no?
Sí, sé qui és, ja està.
Perquè sou molts, us coneixeu molts col·legues, allò d'aquestes edats, que sou tots pagesos o no? Tu mateix, sí.
Bueno, jo aquí a Sant Boi, on estic jo concretament, som 3 o 4. Després ja, els altres, la diferència són a partir de 40 anys en amunt.
Ah.
O sigui, som poquets i bueno... En diferència.
Expliqueu-me, Xiloé, per exemple, no? Per què tothom diu que és tan difícil? Per què tothom diu que és tan dur aquesta feina de la pagesia?
Bueno, quan comença temporada així no hi ha ni festius, ni ponts, ni cap de setmana, ni horaris. És des que llegues, agafes el tractor i fins que te'n vas a dormir. I això és també molt solitari. No tens un company de fer anar fent bromes o anar xerrant, sinó passes moltíssimes hores sol.
Vaja, és el cas de tots vosaltres?
Digue'm.
No, Adrià, per exemple, tu també estàs tot el dia sol.
Sí, bueno, tinc l'ajuda del meu pare, que de tant en quant m'ajuda, però sí, la majoria del temps, excepte per collita o una campanya forta, la resta està sol. Sí,
tu
sí.
També, Germán?
Bueno, jo estic més acompanyat amb els treballadors i això, i nosaltres, per exemple, també anem a Mercabarna, llavors anem a mercat, estem en contacte, no... O sigui, depenent del cultiu que tens, pues, estàs més en contacte amb més gent o...
Clar, pel tipus de cultiu, efectivament. Tu m'estaves dient abans que tenies una parada
sí.
Al mercat de Sant Boi,
sí,
no?
Sí, jo tinc una parada al mercat de Sant Boi ambulant, allà a la plaça Catalunya, i venem el producte meu i altres companys de la zona.
Sí, que em sembla que li has tirat els trastos diverses vegades a l'Oriol.
Sí, perquè vull vendre els seus ous i em diu que, bueno, que...
Oriol, què passa? No, que ho digui ell. Què passa, Oriol, que no li deixes vendre els teus ous?
No, sí, tot arribarà. Què passa que, clar, jo faig la... distribució, la faig tota jo, jo faig la producció i faig la venda jo. Llavors, clar, jo vaig a vendre botigues i el primer, com que ara tinc una producció petiteta, el primer el que he procurat és primer abastir les botigues d'aquí a la zona, i ara a poc a poc em vaig acostant cap aquí més a l'àrea metropolitana. Ja tinc parlat amb el Germán que algun dia he de venir.
Sí, eh? Escolta, què és el millor d'aquesta feina? A veure, Adrià, per exemple, no? És a dir, tu t'aixeques al matí, què és el millor d'aquesta feina?
No ho sé, depèn de què ho comparis, no? Jo ho puc comparar amb les altres feines per on he voltat, doncs hi ha una monotonia, però que no és tota la vida fent el mateix, perquè cada moment requereix una cosa, estàs molt depenent del temps, potser avui pretenies fer una cosa i no la pots fer perquè plou, n'has de fer una altra. Vull dir, és molt variat i a mi el fet d'estar a l'aire lliure, de poder estar amb el tractor amunt i avall, per mi és molt reconfortant, i al final del dia doncs et sents molt realitzat.
Molt bé, Xiloé, i el teu cas?
Sí, jo crec que tots considerem que és l'aire obert. Jo estar tancat en un magatzem o en una oficina se'm faria molt bé al final del dia.
Què dius tu?
Sí, sí, igual, totalment. O sigui, està en una habitació tancat, com estàs tu ara aquí a la, aquí a la ràdio.
Però mira, jo no estic tancat del tot. Tinc finestres per totes
sí,
les bandes.
Sí, però no és el mateix, no és el mateix.
Ja. Millor el camp, no?
Sí, per mi sí. Per
però
mi
no,
sí.
Clar, clar, clar.
Ha d'agradar, ha d'agradar.
I a tu, Oriol, tu què dius?
Bé, i clar, i també el fet de poder treballar per tu i no dependre d'algú altre. Jo en el meu cas, al sortir de la universitat, jo, bueno, vaig començar a treballar d'enginyer i jo recordo els primers anys allò que sorties tard de l'oficina i que deia, hòstia, que allò amb motivació, hòstia, que bé, avui he fet 7 hores més del compte, exagerant, eh? Uh-huh. I llavors, ara des de, bueno, vaig fer un any sabàtic i quan vaig tornar, també vaig tornar així a treballar per un altre i quan treballava 15 minuts més de les meves hores, això feia 8 hores i 15 minuts, pensava, hòstia, he perdut 15 minuts del meu temps. En canvi, el fet d'engegar un projecte, alguna cosa que et motiva, si n'hi has de dedicar 15 o 16 hores, o les que faci falta, ho fas de gust.
Clar.
Aquí està una mica la diferència.
Em crida l'atenció això que deia el Xiloé, de que és una feina molt solitària, que t'aixeques molts dies d'hora i et passes no sé quantes hores sol, i que a més no hi ha ni ponts, ni dies festius, ni dissabtes, ni diumenges en determinats moments de l'any, no? Clar, m'imagino que una de les dificultats de prendre la decisió en qüestió de fer, de tirar endavant aquesta feina, és que vosaltres, tots, sou joves. I com a joves, imagino, teniu grups d'amics amb els que sortíeu, amb els que aneu de festa, amb els que, jo què sé, lligàveu, els que, jo què sé, doncs fèieu vida normal de nois de 26-30 anys, no? Heu hagut de renunciar a moltes coses? En el teu cas, per exemple, Germán?
Bueno, renunciar no, perquè al final també ho fas tot. L'únic que ho fas de diferent manera, no? Al final surts de festa, pues, surts però te'n vas abans de dormir, o si no te'n vas d'empalmada a treballar. Però, bueno, al final si no costa fer-ho, perquè disfrutes.
Oriol, a tu et costa o no?
No, clar, jo en el meu cas la decisió l'he pres ja... sí, com que ha sigut una transició a poc a poc cap a aquest món, diguéssim, que he estat acompanyat tant per la família com la meva parella. I bé, no es caiguis de... Clar, no, ser pagès no vol dir renunciar a tota la resta, vull dir, fem vida normal igual que tothom. L'únic que, bueno, doncs hi ha vegades, hi ha cap de setmana doncs, que s'ha de treballar i vacances, doncs no pots marxar 3 setmanes a les Filipines. Però bueno... la resta ho pots fer tot normal.
Què dius, Adrián?
Sí, coincideixo, que ho pots fer tot, però tu has de distribuir diferent.
I en el teu cas, si lo ve?
Sí, sí, pots seguir fent vida normal, l'únic que va a temporades, o l'altra cosa bona també és que el no dependre de cap màquina ni res, si un dia tens un familiar malalt o alguna cosa així, també el pots acudir, també tu pots... manegar tot força bastant bé.
Clar. La gent es queda molt sorpresa, ho dic perquè és veritat que estem poc habituats, ho deia abans el Germán, no?, que sou 4-5 i la majoria de gent és gent ja a partir dels 40 anys, vosaltres sou, encara esteu bastant lluny dels 40, no? La gent quan, no sé, tu coneixes algú, Germán, i et diu, a què et dediques? Diu, jo soc pagès? Al·lucina una mica.
Sí, sí, els sorprèn, no? I et pregunten, hòstia, i per què? Sí, com és això? També és veritat que jo ho faig perquè ho he viscut des de petit i he tingut la facilitat aquesta. Si haguessis d'entrar de fora a dedicar-te a això, costa molt més. Bueno, he tingut aquesta facilitat i la gent però es sorprèn, sí.
Què dius tu, Xiloé?
Sí, sí, el meu ha sigut més difícil. A mi de jove em deien que no, que m'ho tragués al cap, que estudiés i que fes l'enginyeria o... Clar, jo no tenia una família propera que fos de pagès, doncs ha sigut una mica regalat. Però entenc que per algú que de petit diu vull ser pagès, si no vens de casa, és difícil.
Perquè tu volies ser pagès des de petit?
Jo des de petit, tant sí com no, o viure al camp, o treballar ni que fos al bosc, o anar a collir olives de temporades, o... O sigui, sempre tinc clar que el meu era l'aire lliure.
Què diuen els pares?
Ara molt bé. Ara el pare ja el tinc jubilat i el tinc més aquí que no pas al poble. Clar, vinc una mica allat i s'ha muntat el seu hort aquí, o sigui, també l'he beneficiat amb ell.
Ja veus. Adrià, i en el teu cas?
En el meu cas, sempre hem fet de pagès a mitja jornada, tant mon pare com jo. L'avi era l'únic que ho feia professionalment. Sí que és cert que al principi la decisió no agrada perquè, bueno, la terra és algo que sempre t'han dit que la tens allà, però que si pots fer una altra cosa, fes-la. Però, bueno, al final és quan un busca la seva vida de fer el que li agrada, no? I si a un li agrada això i vol lluitar per això, doncs al principi va costar una mica més i després ja tinc tot el recolzament que em fa falta.
Que bé, que joves i que apanyats, que dirien alguns, no? Escolta'm, parlem del futur. Parlem d'allò que us agradaria arribar a fer, no? Germán, tu quan t'imagines amb 50 anys, no? Que encara han de passar 24 anys per arribar, eh? O sigui, tens molt de temps, no? Com t'imagines?
Doncs jo, o sigui, m'imagino i m'agradaria seguir com estic ara, fent de pagès i disfrutant, no? Una altra cosa és lo que crec que passarà. Al final, l'administració posa molts impediments, tots són cada cop més complicacions, que si més permisos, que si papers, que si... Bueno, al final són masses inconvenients i sobretot aquí a la zona metropolitana tenim molta, molta pressió urbanística, no? Al final hi ha molt... O sigui, al final es pensen que els camps són una moneda de canvi per poder construir. Ho veuen allà al mig tan, tan guai, pues, anem a construir aquí, com va passar amb l'Eurovegas, ens van posar la zona... O com està passant ara amb l'aeroport, no? Que ens volen treure camps de conreu per fer una cosa que està fora de context, completament. Llavors, vista això, hòstia, et fa preocupar de... Bueno, ara ho estic fent, però... I quan tingui 50 anys, si em treuen la meva feina, on aniré? No? Si m'he dedicat sempre a això. M'hauré de buscar la vida, però... És una llàstima.
No veus molt clar que puguis continuar.
Si seguim així, cada cop ho veig menys clar, però m'encantaria.
I en el teu cas, Adrià?
Jo m'agradaria d'aquí 50 anys doncs, poder seguir cultivant, igual que diu el Germán, el que no tinc clar és si podré seguir cultivant el que estic fent ara. Perquè hi ha un problema de... Com m'ha dit ell, que jo també estic a l'àrea metropolitana d'urbanisme, també hi ha un... tema més social, que la gent no entén el camp o una mica de problema en fer-li entendre a la gent el que és el camp i que és una zona de treball i no de passeig. Després tenim el problema dels animals salvatges, amb el senglar concretament, que és un gran problema, i el canvi climàtic, que crec que és el que ens farà a tots canviar de cultiu, si és que podem seguir cultivant.
Déu-n'hi-do.
Depèn de quines zones.
Doncs quin panorama. Siloé, tu què em dius?
Clar, jo estic més aïllat i aquí a edificar, com que no, quasi que no hi va venir ningú.
Per què? On estàs exactament, tu, Xiloé?
Jo estic al costat de Solsona.
Ah, molt bé, clar. Clar, clar, clar. Allà, en principi, no hi ha plans urbanístics previstos, no?
No, més aviat, jo dic que a prop de Sant Climent, que és un poblet, més aviat ens trobem que la gent marxi, no que n'arribi.
Ja. O sigui, que en un moment donat encara li acabaràs dient a l'Adrià i al Germán que s'ho mirin, sí. No? Les terres del costat, o què?
Li veré per aquí.
Sí, no? També t'agradaria continuar, no?, en el món de la pagesia i en el món del camp, no?
Sí, clar, l'únic que ens haurem de reinventar, tal com ho estem fent ara, amb les ajudes que cada cop n'hi ha menys i piquen més pegues, costarà. O sigui, ens haurem de reinventar d'alguna manera o altra per seguir endavant.
Déu-n'hi-do. I Oriol, en el teu cas, quan t'imagines el futur...
Bé... Clar, d'aquí 50 anys, clar, que queden molts anys. Jo sóc molt inquiet i amb la mateixa cosa, exactament igual que el tinc ara, segur que no.
Yeah.
Si puc anar evolucionant i canviant cap a millor o cap a un altre sector dintre del sector primari, o cap a un altre àmbit, doncs no sé, ja es veurà. Però bé, jo he apostat per la producció ecològica. Sembla ser que comença a haver-hi una mica més de conscienciació per part de la ciutadania, no? de consumir productes saludables, que no vol dir que un producte ecològic sigui més saludable que un de convencional. Jo em refereixo que la gent està cada cop més conscienciada a consumir productes d'aquí, de proximitat, no comprar unes taronges que vinguin de Sud-àfrica, per dir-ho. Yeah.
Yeah.
Llavors, aquí està una mica cap on nosaltres podríem aconseguir sobreviure. Que la gent, sobretot, aposti per productes de productors que coneixen, que siguin de la zona, que no vagin a grans superfícies, a grans supermercats, que totes aquestes estructures el que fan és oprimir els petits pagesos i només queden els grossos. Bueno, jo crec que cada cop la gent és més conscient i s'ha de continuar lluitant i anar fent difusió doncs, de tots aquests temes.
Imagino que somies amb el dia que un arribi al súper i es trobi allà la caixa amb els ous de l'Oriol, no?
Bueno, jo no vull entrar tampoc en aquestes plataformes, perquè el dia que, si jo algun dia arribo a estar en un supermercat, vol dir que he trencat amb la meva filosofia i que tinc una producció de 50.000, que és 100.
Doncs fem-ho d'una altra manera. O sigui, que somies el dia en el que jo m'escapi a la plaça Catalunya de Sant Boi, a la parada que té allà el Germán, i pugui comprar el pack de 6 o de 12, millor de 12. Ous de l'Oriol, no?
Millor de 12, exacte. No? Sumiu amb el dia que hi haguin cada cop més botigues de barri i que no n'hi haguin cada cop menys, que és el que està passant ara.
Bé, segurament hi ha una cosa que sí que estarem tots d'acord, que ha augmentat molt, com deia l'Oriol ara fa una estona, també la conscienciació per mal de moltes persones, de que efectivament cal apostar ja no només pel producte ecològic, sinó pel producte a quilòmetre zero, no? Per el que és el producte de proximitat. Escolteu-me, m'ha encantat aquesta xerrada, m'ho he passat superbé, perquè efectivament el meu també és vocacional, no m'importaria tenir una mica més de camp de tant en tant, o sigui que m'haureu de deixar anar a conduir el tractor. Jo vull conduir un tractor a la vida, és broma, eh?
Perfecte.
Escolteu-me, moltes gràcies, de veritat, Adrià Riera, Xiloé, Oriol Camallonga, Germán Domínguez, ha estat de veritat un plaer tenir-vos avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Igualment.
Gràcies, bona tarda. Per cert, Germán, a tu que tinc aquí, el millor, el que per tu és el teu producte estrella, que són les carxofes.
La carxofa. Sí. Producte...
Estrella.
Espectacular.
Hem d'anar a la plaça Catalunya a comprar-la.
A buscar-la, sí. Ara ja comencem la temporada. O sigui,
sí, no?
Ja podeu aprofitar.
És un gran consumidor de carxofes. I calçots, has dit, també, no?
També.
Fantàstic. Gràcies, Adrià. Perdó, Germán, disculpa, gràcies. Senyores, senyors, segons per arribar a les 5 en punt de la tarda significa que ens aturem un moment i que després de les 5 estarà amb nosaltres l'Enrique de Madrid d'Àvila, expert en seguretat, detectiu privat, avui posant el toc d'atenció en de quina manera hauríem de protegir casa nostra per evitar que ens entri lladres, que és un dels temes que últimament està creixent de manera considerable a casa nostra. En parlem de seguida a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins ara.